Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12 i 2 minuts. Estava buscant el rellotge. En tinc 3 a l'estudi. 3, no un ni dos, sinó que tinc 3 rellotges. Com esteu, amics i amigues? M'imagino que bé, és divendres. Ja veieu, eh? Passen els dies i passen i passa. I aquí estem. Som la teva Cope de proximitat, Cope Catalunya i Andorra. Som els teus companys des del primer moment d'aquesta pandèmia, de confinament, de paciència, d'esperança, de força i sobretot de ràdio. Només fem ràdio per tu i amb tu. Herrera, a Cope Catalunya i Andorra, la ràdio que comença cada dia. Sí, sí, busquem i rebusquem tot l'equip del programa i trobem una bona notícia. Avui, mira, avui hem fugit de casa perquè la bona notícia l'hem trobat a la prestigiosa Universitat Britànica d'Oxford, on ja han començat, atenció, ja han començat les proves en persones, en éssers humans, d'una vacuna contra el coronavirus. Centenars de voluntaris s'han presentat per rebre una primera dosi d'aquesta possible vacuna contra el Covid-19. Les persones que han rebut el fàrmac experimental no han estat infectades, no han passat, per tant, el virus. Dissabte vinent i dilluns vinent, és a dir, demà dissabte i dilluns, més voluntaris tornaran a rebre una dosi d'aquesta vacuna feta pel grup de vacunes d'Oxford, un grup creat expressament per aconseguir la fórmula que immunitzi a les persones del nou virus. Els científics anglesos que formen aquest equip britànic consideren que l'única forma d'acabar amb la pandèmia és una vacuna. La previsió d'aquest centre britànic de vacunes és que fins al setembre d'aquest any no estarà disponible, doncs, aquesta punxadeta o aquesta pastilleta o aquesta vacuneta contra el Covid-19 que pugui arribar, Déu vulgui, a milions i milions de persones. I després de la bona notícia, una bona cançó. Una cançó, no paren de sortir, surten com a flors, ja que estem en primavera. Cançons per animar-nos a tots que estem tancats, que estem a casa amb el confinament. El confinamiento no tiene excusa, no és una excusa para que estopa, quien si no detenga su inagotable actividad. Esta semana han lanzado el vídeo Corazón sin salida. Es el nuevo single del álbum Fuego, en el último trabajo de los hermanos Muñoz. El último, está calentito, ¿eh? Fuego. Sin necesidad de salir de sus casas, Estopa, los hermanos Muñoz nos brindan un videoclip que yo diría, si lo veis a través de internet, es alegre, colorista, en el que todos los músicos alrededor de Estopa participan en directo desde su lugar de encierro. Estopa, Corazón sin salida.
Te acercaste demasiado tantas veces que me he quedado un poquito de tu sombra. Tú que sabes lo que a mí más me enloquece y que me muero cuando tus labios me nombran. Aprendimos a soñar el mismo sueño que se va desvaneciendo cada día. Y los días en el invierno son más pequeños, pero aún queda mucho otoño todavía. Y se nos acaba el tiempo, desde que ya no existe ayer. Y no nos sobra ni un momento, imposible retroceder.
Estopa, Corazón sin salida. Yo ya estaba movent els peus, movent les mans. D'aquí no res, amics i amigues, tindrem l'última hora del coronavirus. Parlarem amb la doctora Natàlia Rodríguez, que és especialista de salut internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona. Després, no ens hem d'oblidar que aquest diumenge 6 milions de menors de 14 anys arreu d'Espanya podran sortir al carrer de 9 del matí a 9 del vespre. Això sí, un cop al dia i durant una hora. Des de Protecció Civil ens donaran les recomanacions que ofereix la Generalitat de Catalunya. Des d'aquí, als pares, a l'hora que els menors trenquin el confinament. Més històries que us hem preparat. La síndica de Barcelona ens recordarà avui que els cossos de seguretat, a tothom recordarà que els cossos de seguretat durant l'estat d'alarma, la seva feina ha de ser d'advertència i d'informació. I poc més, eh? Això és el que diu la síndica. La immobiliària Don Piso ha fet un estudi sobre l'impacte del Covid-19 en el sector de la vivenda que presentarà dimarts vinent, però avui ens avançaran una miqueta els números que surten en aquest estudi en profunditat sobre els immobles, sobre el sector immobiliari a tota Espanya. Una pregunta, el confinament està provocant un increment d'addiccions com el tabac, l'alcohol o les noves tecnologies? Doncs el doctor Joan Colom, que és el director de programes de prevenció de la Generalitat, ens ho explicarà. I després allò del cabell. Què passa amb el confinament i el cabell? Estem fent servir productes inadequats? Això pot tenir conseqüències a llarg plaç per la nostra meravellosa cabellera, qui la tingui, dones i homes? Doncs parlarem d'això i acabarem amb Àlex Ubago, una cançó que realment està triomfant a totes les plataformes, que ja està disponible a totes les plataformes digitals. Si tu te vas, per ahora, yo me quedo con Estopa.
Cada vez que miro para arriba, este corazón sin salida se quiere salir de tanto esperar.
Miro para arriba, Estopa. Miro para abajo, Carlos Losada. Bon dia, senyor Losada.
¿Cómo que para abajo?
Hombre,
¿cómo
no sé. Que para abajo? Jo soc més alt que vostè, senyor Losada.
Això sí, home, això sí. Més alt en quasi bé tot, eh?
Escolti...
Ah, però no més maco que la Montse, per exemple, eh?
No.
Eh?
Sí, l'està escoltant la Montse. Ja la pot saludar-la, si
vol. Molt bé. I el Jorge, també, no?
I el Jorge Martínez.
Ens saludem tots plegats.
Tots
no?
plegats. Com està el temps?
Doncs, escolta, molt maco està el temps, no?
Sí.
Cel serè arreu de Catalunya. Això vol dir que tindrem un divendres fantàstic de sol a per tot arreu, amb temperatures molt agradables, i de cara al cap de setmana, que és el que ens interessa a tots plegats, doncs també serà un cap de setmana d'aquells d'anar a la platja, eh? El que passa és que no podem anar-hi.
No.
Bromes a part,
sí.
No podem anar a la platja, tot i que farà un cap de setmana amb sol arreu de Catalunya, pocs núvols i temperatures que es comencen a enfilar, eh? Hores d'ara tenim 21 graus ja a Girona, 20 a Lleida, 19 a Barcelona, 18 a Tarragona i 14 graus a Andorra la Vella. La mobilitat, doncs, el transport públic, no hi ha incidències, només recordar la gent que hagi d'agafar els trens, els ferrocarrils de la Generalitat que van cap a la comarca de l'Anoia, doncs que aquesta línia, la de Llobregat-Anoia, doncs hi ha un servei alternatiu de carreteres entre Piera i Igualada a causa d'unes esllavissades que hi ha hagut aquesta setmana, a principis de setmana, degut al mal temps, al temporal que ens va afectar. I a la xarxa viària també fluïdes en general, però hi ha una desena de carreteres locals i comarcals de les comarques de Barcelona i Girona amb talls totals o parcials a causa dels aiguats d'aquests últims dies, eh?
I de l'actualitat de la pandèmia, Carles?
Com sempre, en aquesta hora t'aporto les xifres que està donant a conèixer aquest matí el senyor Fernando Simón, pel que fan referència a Catalunya, eh? No dono les globals d'Espanya, sinó només les de Catalunya, i són xifres que a poc van millorant, són positives, tot i que encara hi ha persones infectades, força general, les unitats de cures intensives i també persones que ens han deixat. Però comencem per la xifra de les persones que han superat la Covid-19, 16.138 catalans que ja han passat aquest mal tràngol, són 661 més que el dia d'ahir. Persones que han perdut la vida, 4.393, 50 més que ahir. A la unitat de cures intensives en tenim hores d'ara, 2.569, 91 més que ahir, i nous infectats hi ha 483 més, i això dona un global de 24.130. Com et pots fixar, són xifres, si les compares amb les d'ahir, que a poc van descendint, molt lentament,
sí.
Però que ens conviden a l'optimisme, a no llançar les campanes
no,
però, aviam, les coses sembla que van bé, i com deia el doctor Trilla aquest matí, i com també deia el doctor Simón ahir, la cosa està anant millor del que s'esperava, eh?
Doncs que continuï així. Gràcies, Carles.
Fins a la una.
Fins a la una. Adéu. Senyor Gil, què tal? Bon dia.
Bon dia, Collado. Bon dia, senyoreta Cúpula.
Bon dia. Tinc aquí un missatge de la Cúpula directament diu per què la Cúpula s'ha fet del Santander.
Doncs miri, la Cúpula s'ha fet sòcia del Racing de Santander. Ja li buscarem una samarreta, com a l'Herrera, eh? Perquè els jugadors del Racing van fer una nota dient que ells havien decidit cedir els seus tests de detecció del Covid-19 a sanitaris, gent que en definitiva tingués més necessitat de passar-los. Parlem d'aquest retorn a l'activitat programat pel dia 28 i que està doncs aixecant una certa incertesa en el sentit de veure, escolti, aquí qui mana? Mana la Liga de Futbol Professional, que tira cap endavant el 28, o mana el Ministeri de Sanitat, que és qui ha de dir quan, com, on i de quina manera tornen els sectors esportius, perquè al cap i a la fi el futbol no deixa de ser un esport. Per això la senyoreta Cúpula s'ha fet del Racing de Santander. Sí. Cal explicar-li a la senyoreta Cúpula que el Racing de Santander no té cap interès en tornar a jugar, sí, perquè està en zona de descens a segona divisió, a segona divisió B. Però per aquí va la inquietud del dia a Esportscope. De fet, li plantejo una pregunta, Collado.
Atenció.
Si vostè fos futbolista, què faria? Faria com el Racing, cedir el, o dir que vol cedir
sí,
el test?
Sí, no cal que acabi la pregunta. Sí, automàticament sí, faria el mateix que el Santander.
Doncs ara mateix, 12-30 minuts, està vostè amb el 77,1% de copenautes que ja estan votant la pregunta del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope. Un 22,9 acceptarien o acatarien, entre cometes, l'ordre de la seva empresa i passarien el test. Escolti, que estic amb els baguls virtuals, eh?
Ah, sí?
Sí, perquè dilluns, dia 27, Esportscope amplia horari. Anirem de 3:25 de la tarda fins a les 4 de la tarda.
Molt bé, això està molt bé. A poc a poc, tothom s'està... intenta tornar a la normalitat, entre cometes. Gràcies, Gil, una abraçada, que vagi
bé. Ja va sent hora que se li acabi la tranquil·litat a l'ossada.
Adéu. Mirem les xarxes socials, la primera de totes. Aquest serà, per sobre de tot, i és tendència, ha de ser un bon cap de setmana. Per què? Doncs perquè tindrem sol, ho deia el Carles fa un moment, i també perquè podran sortir els nens una estoneta. D'això, de com han de sortir, parlarem amb Protecció Civil d'aquí uns minuts. També és tendència, doncs, la roda de premsa del president dels Estats Units, el senyor Trump, que una vegada més s'ha posat a jugar a mitges. No es pot jugar a mitges, senyor Trump, no, perquè dir barbaritats com que injectant, si t'injectes un desinfectant o t'exposes a determinades graus de temperatura interior en el cos, pots matar o pots acabar amb el coronavirus, això són barbaritats, i un president dels Estats Units jo crec que hauria de dedicar-se a altres coses. Però, en fi, què farem? Més coses. Tendència a les xarxes. Un meravellós tribut a la ràdio que han fet avui els companys de Onda Cero, el senyor Alsina, que ha tingut a Àngels Barceló, el nostre Carlos Herrera, Iñaki Gabilondo, el gran amic i persona Luis del Olmo, a Carles Francino i ell mateix, Alsina, han fet aquest tribut tan especial al món de la ràdio en aquests moments en què la ràdio torna a ser gran protagonista. I més coses, el que ha comentat el Gil fa un moment, no? El tema dels tests i els futbolistes, si és o no és just que ells se'l facin, i molta gent que està en determinades situacions no se'l poden fer. Tendències a les xarxes. D'aquí no res, anem a l'Hospital Clínic de Barcelona a fer un repàs a l'estat sanitari de la pandèmia.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
selfcleancar.com. En estos momentos delicados, confíe en nuestra experiencia.
selfcleancar.com. Eliminamos todo tipo de virus, bacterias, hongos, fermentos y olores en todo tipo de vehículos, coches, autobuses, furgonetas, cabinas de camión, taxis, también barcos y espacios industriales y comerciales, bares, cafeterías, restaurantes. selfcleancar.com. Eliminamos virus, limpieza y desinfección de su vehículo particular y también de colectivos.
selfcleancar.com al 93-633-7580.
No nos cansaremos de rendirles homenaje, reconocimiento total a transportistas y mensajeros, trabajadores de aeropuertos, transportes.
Estamos trabajando sin mascarillas y no solo farmacéuticos, sino todo el personal.
Ellos son los encargados de abastecer de comida a los supermercados. José Antonio.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vivientes de alquiler, que en muchos casos es una explotación porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado.
Esports Cope, un equip guanyador.
Hola família, com anem? Espero que tot bé per casa. Informar-vos que a partir del dilluns 27 Esports Cope tornarà a acompanyar-vos fins a les 4 de la tarda. 3 i 5 Deportes Cope, 3 i 25 Esports Cope, fins a les 4 de la tarda, d'acord? Vinga, cuideu-vos molt i quedeu-vos a casa.
Cope, estàs informat.
En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? ¿Está engrasando el día?
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama.
¡Hola!
Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Pues esto es el partidazo.
Que los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil. En Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Herrera a COPE Cataluña y Andorra. Estás informado.
Sabeu que falten només 16 persones, 16 pacients que tinguin, que aconsegueixin l'alta per coronavirus a Catalunya perquè arribem a la xifra de 26.000 altes hospitalàries. Jo estic segur que aquesta xifra s'aconseguirà aquest cap de setmana. Dic això perquè sempre em demanen, vosaltres, els oients o els companys, Pepe, digues, comenta xifres positives. Doncs aquesta xifra la volia comentar per saludar la doctora Natàlia Rodríguez, especialista de Salut Internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona. Doctora, bon dia.
Hola, bon dia.
Encantat de saludar-te. A part d'aquesta xifra, que no tapa ni molt menys les altres xifres que ja hem comentat abans, m'agradaria preguntar-te d'entrada que durant les últimes hores estem llegint un estudi que s'ha fet a la Universitat d'Oxford, Anglaterra, que a més està encapçalat aquest estudi per un científic català que es diu Daniel Prieto Alhambra, que assegura... Atenció, que els casos de grip comuna en van tapar d'altres que en realitat eren el coronavirus i que el virus va arribar a Espanya com a mínim el 4 de febrer, és a dir, 20 dies abans d'aquell primer positiu que crec que va donar un turista alemany a la illa de la Gomera. És així?
Doncs miri, justament ahir hi ha un altre article, no?, per dalt del doctor Prieto, no?, que és un conegut nostre, no?, que sí que es veu, jo no sé dir-te exactament, no?, si era la primera setmana o la segona de febrer, però sí que sembla que l'anàlisi genètic, no?, i em sembla que això ho han fet, no?, sabeu que per la grip la diagnostiquem molt similar al coronavirus, no?, fem un frotis nasofaringi, i d'aquestes mostres que es van guardar, algunes es van recuperar, no?, i s'ha vist un anàlisi una mica filogenètic d'on venien aquests coronavirus, i sí que es creu que a meitats de febrer el virus ja podia estar, diguem-ne, dispersant-se, no? I a més és molt interessant perquè l'estudi que vaig llegir ahir també parlava de que no hi ha un pacient zero, no?
Exacte. O sigui,
no va ser una persona o un cas de coronavirus, no?, que va generar tot el no?, els casos que tenim ara, sinó que van venir de diferents fonts i de diferents països.
Fins i tot vosaltres esteu fent un altre estudi amb l'Institut de Salut Carlos III, en el que esteu dient això, no?, de que segurament va entrar molt abans del que s'esperava i es va confondre amb la grip. M'imagino que això era impensable, no?, que darrere o amb la grip amagat vingués un virus com aquest, no, doctora?
Sí, era molt difícil de saber. De fet, no, nosaltres ens estàvem centrats, no, al gener i al febrer amb els casos importats, no, amb els casos que venien de països on ja sabíem que hi havia coronavirus, però a més és que no coneixíem molt el virus en aquell moment, no? També pensàvem que era un virus només respiratori, no sabíem tot el tema que ara ja sabem, no? Per exemple, que els pacients o la gent asimptomàtica pot transmetre, no?
Correcte.
Per tant, era molt difícil segurament, no, preveure en aquell moment que aquells casos que pensaven que eren grips, pues que serien coronavirus.
És aquesta la pregunta que et volia fer, vull dir, al mes de febrer, possiblement algunes persones que van ser diagnosticades com una grip, podria ser el Covid-19, no?
podia haver-hi una coinfecció, que s'han vist casos, o símptomes, no?, que no s'haguessin fet pues, cap tipus de prova, que pensàvem que era una grip o un altre tipus de, de virus respiratori, és possible que algun d'aquests ho fessin. Sí.
Esteu fent alguna crida especial des que ha sortit aquest estudi, el vostre o el que han fet a Oxford, per a aquelles persones que van tenir la grip al febrer, per poder-les visitar, per poder-les observar o no?
Jo, ara mateix, jo, això no sé si s'està fent o no, més que res perquè ara s'està començant una mica a pensar, no? A veure com podem, no? I van una mica els esforços, no?, a part d'altres coses, en veure si la població està immunitzada o no, no? I suposo que en algun moment, no?, a tota aquesta gent, no només aquesta gent que va patir el que pensem una grip, no?, sinó en general, hi ha molt interès en saber, no?, quanta gent ha estat infectada per saber més o menys quina és la quantitat de gent que està, bueno, que pensem que pot estar immunitzada, no?, perquè això també és una altra font de debat que no sabem ben bé què vol dir, no?, que hagis passat el coronavirus, que tinguis anticossos.
Això dependrà, suposo, dels famosos tests, no? Aquesta és la clau, no?, quan els tinguem tots i es pugui... Però és molt complicat. Tota la població se li podrà fer una prova d'aquestes característiques?
Doncs mira, això no ho sé, això depèn una mica més, no?, de salut pública, no?, jo soc experta, no?, en medicina tropical, una àrea molt, molt petita, no?, i amb el virus en si, però no amb mesures de salut pública. Llavors, el que es pot fer, i a vegades es fa, per exemple, no?, quan fem estudis de prevalença provacional, per exemple, no?, el que es fa és agafar una mostra, no?, això a nivell d'estudi.
Sí.
Però una altra cosa, no?, és a nivell individual, no?, si això es farà a tothom, no?, per altre tipus de propostes que s'estan dient, no?, això jo així sí que no sé dir, però sí que és veritat que per saber una mica, i això sí que ho voldrem saber, quina és la proporció de gent que està infectada, es pot agafar una mostra representativa.
Doctora, tu o vostè ets especialista en salut internacional, com és possible, estem parlant de febrer, estem parlant de març, estem ara a finals d'abril, que aquest virus hagi aconseguit aquesta propagació mundial?
Sí.
Això és... És la gran pregunta, no?
Sí, efectivament és la gran pregunta, no? És que hi ha moltes incògnites i cada dia sabem coses noves d'aquest virus, no? Llavors, això és una de les coses, no? Segurament aquest virus té una capacitat, o tenia una capacitat, no?, abans del confinament, de transmissió molt més alta de la que poder pensàvem, perquè ho comparàvem amb altres virus que pensàvem que eren similars. Després també, no?, el que s'està veient també... Que com és obvi, no?, pues s'ha propagat molt a zones d'alta densitat de població i també perquè això es va amagar una mica, no?, es va amagar una mica i ja quan el vam detectar va ser una mica tard, no?, perquè no el coneixíem bé. Jo crec que aquesta és una de les claus, no?
Doctora, és un bon moment aquest per començar a poc, diumenge sortiran els nens una estona, per començar a que la gent vagi sortint, o encara, és que encara jo crec, jo no entenc del tema, però veig les xifres, i jo crec que no ens hem de relaxar, no?
No, a veure, sí que és veritat que es poden fer petites coses i les coses, si es fan bé, es poden fer, perquè al final hem d'entendre com funciona el virus, no? El virus és un virus que, fonamentalment, la transmissió és respiratòria, no?, i la transmissió és persona a persona.
Sí.
Sí que hi ha una certa quantitat de transmissió per materials, no?, com vulguem dir, però és una mica com la grip, no? No és la gran gruix. Per tant, si les coses es fan bé, no?, si la gent surt i no s'apropen una als altres, si s'ha de sortir amb mascareta, per exemple, quan vas al súper, si et rentes les mans, no?, si es mantenen una sèrie de mesures, no?, i poquet a poquet fem aquest desconfinament, segurament pues, estarem més a favor de que això no es repropagui, diguem-ne, no?, o no hi hagi un rebrot. Però també hem de ser prudents, no?, en el sentit que no sabem ben bé, no?, i com que el virus no veiem el que passa en 2 dies, no?, veiem el que passa en 7-10 dies, no?, sí, que és el temps que té d'incubació i de reproducció. Per tant, estem una mica en el moment crític, no?, de veure si ara comencen a rebrotar els casos, que de moment no ho sembla, però això no vol dir res, no?, als hospitals, a les urgències, no?, llavors haurem de prendre altre tipus de mesures. Però sí, però per una altra banda, i també ho entenc, no?, encara que no és tant el meu tema, no?,
sí,
entenc que la gent fa molts dies que està a casa, no?, i que tampoc és viable, no?, mesures que a nivell poblacional no són, no?, vull dir, al final tu has d'implementar mesures que saps que la població les acabarà complint, perquè si no, no té massa sentit, no? Llavors entenc que també pues, ha de donar una mica de respir, no?, si es pot i si és prudent a la gent, també.
Doctora, la vacuna és la gran solució, ho diu tothom, no? Jo he començat el programa avui amb Sempre busquem una bona notícia, l'hem trobat a la Universitat d'Oxford, que ja han començat a provar vacunes en persones, centenars de voluntaris, demà més, dilluns més, i els científics d'Oxford diuen que possiblement al setembre poden tenir alguna cosa. Jo veig massa ràpid, això, no?
Ostres, doncs jo, mira, justament ahir també estava llegint, aquest matí, no me'n recordo, exactament el mateix, no?, que han començat ja amb voluntaris sants, no?, suposo que són estudis de seguretat, perquè no havia ben bé una notícia, no?, i a mi m'ha sorprès molt també, no?, perquè realment el que és el desenvolupament d'una vacuna, primer, no?, o sigui, tots els estudis que s'han de fer prèviament, no?, a veure si la vacuna és efectiva i segura, moltes vegades són mesos, sinó anys, no?, llavors a mi també m'ha sorprès una miqueta. Però és veritat que també estem, no?, de fet, des del novembre o desembre, no?, que es va conèixer el virus, fins ara, que no han passat ni 6 mesos, tenim un coneixement molt vast, no?, d'aquest virus, han fet molts estudis, per tant, ostres, no sé, igual pues, tenim una sorpresa i aquesta vacuna arriba abans. Però sí que és veritat que per el procediment normal d'una vacuna és molt poc temps.
Segurament està relacionat amb els diners i amb les ganes i amb l'esforç que hi ha darrere tot això que tothom té. L'última, doctora, missatge, consell pels pares que ja tenen ganes de poder treure els nens una estona al carrer. A veure, què els hi diem? Va.
Sí, bueno, bàsicament una mica que segueixin les normes establertes, no?, que, bueno, pues el temps que han de sortir, com han de sortir, no?, sobretot el més important és que a vegades jo crec, no?, que ens pensem que el nostre familiar o el nostre company de feina no és el que ens transmetrà el coronavirus, i això, de fet, l'evidència va al contrari, no?, vull dir, amb el tema de que es pot sortir la unitat familiar, es pot donar una volta, però sí que s'ha de ser prudent amb el tema de trobar-se amb altra gent, no?, s'han de mantenir les mesures, perquè això és el que fa, no?, si tenim petits encontres, no?, i però anem sumant i en som molta, no?, molta gent que es troba, al final sí que tenim un problema, no?, jo crec que això és el més, s'ha de ser prudent, no?, jo crec que es pot sortir, però amb una sèrie de mesures.
Doctora Natàlia Rodríguez, especialista de Salut Internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona, deixa'm que digui, ara m'escoltes tu, doncs si pots transmet a tot el personal sanitari del clínic, doncs a l'esforç que esteu fent vosaltres, nosaltres hem parlat pràcticament en tots els hospitals de Catalunya, i gràcies, gràcies i gràcies, doctora, per tot el que esteu fent. Adéu, bon dia. Adéu, doctora.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
No parem, concatenem notícies, perquè ara estava parlant amb la doctora Natàlia Rodríguez del Clínic. Li demanava, doncs, algun consell pels pares que trauran els nens aquest cap de setmana del confinament. I ara, precisament, volem saludar el Sergio Delgado, responsable de la Subdirecció General de Planificació i Programes de Protecció Civil. Sergio, bon dia.
Hola, bon dia.
Encantat de saludar-te. Ara el que volíem demanar-te són les recomanacions des d'aquí, des de Catalunya, i de Protecció Civil de la Generalitat de cara a diumenge. Sabem tots, el titular, no?, que podran sortir menors de 14 anys a partir d'aquest diumenge, un cop al dia, durant una hora, i a partir d'aquí, Sergio, quines són les recomanacions concretes que voleu donar, què heu de donar?
Bé, nosaltres, com vam explicar al seu moment, des de la vessant tècnica d'aquest pla de protecció civil, vam fer una proposta, diguem-ne, de condicions, de regulació per a aquesta sortida, que pensem, doncs, que des del punt de vista de lo que serien les recomanacions, doncs, es poden aplicar sempre quan no contradiguin, doncs, el que finalment demà publiqui o en el moment que ho publiqui el butlletí oficial de l'Estat, aquesta normativa de l'Administració General d'Espanya.
Sí.
Llavors, en aquest sentit, que podem dir que és una recomanació de cara a la sortida en el moment que es pugui fer amb aquests menors?
Sí.
El que hem de buscar sempre és mantenir aquesta distància social, mantenir aquesta distància del metre i mig, de 2 metres, amb membres d'altres unitats familiars, altres domicilis que puguin estar fent la mateixa activitat que nosaltres, que és, diguem-ne, una passejada que té un caràcter terapèutic, emocional, psicosocial per aquests menors d'edat. Per tant, doncs, sempre mantenir aquesta distància, evitar sempre aquelles hores que pensem que pot haver-hi més afluència, és a dir, tots segurament buscarem les hores que hi hagi una mica més de bona temperatura, d'insolació, doncs, bueno, ens hem d'autoregular una mica entre tots, no sortir tots sempre al migdia, que és l'hora que potser pot venir més a gust, sinó intentar regular-lo. Nosaltres en aquest sentit recomanem sobretot doncs, que els pares doncs, que no tenen teletreball o en aquests moments no estan desenvolupant una activitat laboral que els obligui a tenir uns horaris estrictes, sí. Doncs pensin que hi haurà una part de pares que sortiran per la tarda perquè pel matí teletreballen, doncs, per tant, doncs, que ens anem regulant en aquest sentit. També una mica el diumenge ens ho trobarem, diumenge i dilluns, i anirem veient quina és aquesta circumstància.
En tot cas, perquè quedi clar, Audi, perquè hi ha tantes dubtes, comença a les 9 del matí, acaba a les 9 del vespre. Això que quedi clar, no? La franja?
Sí, això és claríssim. És la informació que tenim, que va donar el ministre ahir, per tant, és la referència que tenim. Mm-hmm. En tot cas, dins d'aquestes 12 hores intentem buscar una hora que no sigui de màxima afluència. Pensem que la tarda pot ser un horari doncs, que pot haver una mica menys d'afluència, però que també les hores i que les hores del migdia pot ser quan més hi hagi. Per tant, i especialment diumenge, perquè diumenge pot ser el dia que no cal que tots sortim a les 10 o les 11 quan surti el sol, sinó que ens anem regulant una mica.
Sergio, el tema de si en una casa hi ha, per exemple, tres menors o més de tres menors, com ho fem, això? Com ho poden fer? Quins consells donaries?
Bueno, clar, aquí ens hem de també una mica d'organitzar. En les cases que hi ha més de tres menors, com que pot sortir només un adult amb tres menors, doncs ens hauríem d'organitzar entre els dos progenitors. Uh-huh. En tot cas, també hem de veure quines són les condicions de cada família. Hi ha diferents rangs d'edat. Sabem que hi ha nens que poden tenir més dificultat doncs, per fer, diguem-ne, per tenir-los més a prop i més, no vull dir controlats, però sí, diguem-ne, doncs que no toquin superfícies, que no tinguin contacte amb altres persones, que no per tots els nens serà fàcil. Per tant, també en aquest cas intentem buscar precisament aquests horaris que n'hi haurà menys gent. Per nosaltres és un missatge molt clar de cada molts anys. Hem d'evitar tota temptació de tenir contacte amb els grups de risc. I aquests grups de risc són precisament els avis d'aquests nens que volen sortir. Evidentment, no es pot fer. No es pot organitzar una trobada, diguem-ne, al carrer amb els avis. És totalment contraproduent. I, a més, és un risc de que acabem tenint aquest contacte entre els nens i els avis, que en aquests moments és absolutament contraproduent perquè és una combinació, diguem-ne, de risc. Per tant, doncs fem aquest esforç perquè ho estem fent bé i si ho seguim fent bé arribarà el moment que això ho podrem fer i ho podem fer amb normalitat, però ara mateix és important evitar-ho.
Sergio, el tema de les mascaretes, els nens han de sortir diumenge a partir de diumenge amb mascaretes o no?
Nosaltres considerem que l'ús de mascareta és recomanable en l'espai públic, és bo que es pugui fer ús, els més petits no, primer per la dimensió de les mascaretes, segon perquè és un element que potser se l'acaben traient i perquè fins i tot pot tenir algun element de risc en quant a la respiració. Per tant, els més petits, de 0 a 3 anys, nosaltres proposàvem que no calia, però sí que a partir de 3 anys pensem que és recomanable que tothom surti amb algun element que tapi boca i nas. Mm-hmm. És bo, i a més també serveix perquè els nostres fills, filles, s'acostumin a que aquesta és una realitat que en aquests moments hem d'entomar i ho visquin dins de l'excepcionalitat amb una comprensió del que estem fent, que és una protecció per tots.
Correcte. Així entendran per què el papi i la mama porta, o la iaia, si porta mascareta, sí. No? O el germà gran. Escolta, una cosa important, Sergio. El tema, no es poden fer servir els parcs públics, no? En absolut, no?
Això és important i té una explicació. Tots els elements que siguin d'ús comunitari, en el sentit d'elements que tothom toqui, és un element doncs, de risc de contagi. El toquem nosaltres amb les mans, aquestes mans poden estar contaminades, ve un altre menor d'edat, les toca, es posa després les mans a la boca, en els ulls, en el nas, a les mucoses, i és un element de risc de contagi. Per això és important que estaran els parcs tancats, que estaran precintats, però que si pel motiu que sigui ens trobem un que no ho està, no en fem ús. Podem passejar pel parc, però no podem fer ús d'aquests elements infantils, ni tampoc d'aquests que hi ha d'adults, que aquests anys s'han posat també al costat de parcs infantils, això tampoc. I, evidentment, qualsevol element, doncs, per exemple, un banc. Si seiem en un banc, que potser doncs, el petit ho necessita per descansar un moment, doncs hem de fer també, sent conscients que aquí és un element de contacte de diferents persones. Una altra persona pot haver estat asseguda, etc. Per tant, tinguem precaució. Siguem sempre prudents i, sobretot, desinfecció de mans abans de sortir i després de sortir.
Una qüestió que hi ha molta, molta pregunta, hi ha molts oients que m'estan enviant preguntes a través del tuit. Les zones comunitàries en les vivendes, que tens un petit jardinet o hi ha una piscina, això es pot fer servir? Els nens poden estar en aquesta zona? Poden sortir?
Haurem d'esperar a aquesta norma, quan sigui publicada, què diu exactament. En aquests moments, nosaltres, i d'acord també a la interpretació que es fa en el seu conjunt d'aquesta norma d'administració general de l'Estat, és que en aquests moments és que aquests espais comunitaris no es pot fer ús per aquest risc de contagi, per ser un espai doncs, que pot tenir una concentració de persones i contagi. Esperem a veure què diu la norma en el moment que estigui publicada, perquè segurament donarà detalls de si es pot o no es pot i en quines condicions. En tot cas, sí que el missatge és tenir molt clar que aquests espais d'ús compartit són espais que són de risc de contagi, que una cosa és fer ús d'espais comunitaris, vivendes, i una altra cosa és el que plantegem, que és una sortida al carrer per un tema, diguem-ne, com deia abans, terapèutic.
Sergio, pels amics que ens escolten i tenen nens i tenen ganes de sortir, si volen més informació, quina pàgina web s'ha de visitar?
Bé, nosaltres, en el moment que estigui publicada la informació oficial, i si alguna cosa més, diguem-ne, que el que estem veient a rodes de premsa, publicarem a la pàgina web de Protecció Civil. Hi ha una pàgina web específica, Protecció Civil Malalties Emergents, on està tota la info, i també el Twitter de Protecció Civil, a emergències.cat. Tindrem la informació publicada i farem un esforç, doncs, en el moment que estigui publicat, per fer la difusió i traduir-lo com estem fent aquests dies a preguntes i respostes. Què puc fer, què no puc fer.
Molt bé. Senyor Delgado, Sergio Delgado, responsable de la Subdirecció General de Planificació i Programes de Protecció Civil de la Generalitat, moltes gràcies, com sempre. Felicitats i ànims per la feina que esteu fent. Gràcies, Sergio. Adéu.
A vosaltres. Moltes gràcies.
Adéu. Bon dia.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doctora Torrejón Carmen, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Estoy bien, deseando que llegue el domingo para poder salir, soy jovencito.
Como un niño, ¿no? Yo creo que ahora todos querríamos ponernos mucha menos edad de la que tenemos,
claro,
para salir, ¿no?
Efectivamente.
Pero bueno, pobrecitos, se están portando muy bien.
Sí, yo creo que sí, mejor que algunos adultos.
Sí.
Doctora, vamos a ver, estos días son días de hacer dietas hipoproteicas o de hacer ayunos.
Pues yo te diría que no. Está pasando una cosa, que muchísimas personas que, bueno, se han ido pasando durante estos días, que vas cogiendo peso, entonces, bueno, ¿sabes qué? Luego, medidas drásticas, ¿no? Es decir, ¿ya haré yo una dieta hiperproteica o ya haré ayuno? El otro día me lo preguntaba, ¿no?, una persona por teléfono. Estos procedimientos, las dietas hiperproteicas y los ayunos, son procedimientos que no se puede negar que van a generar una pérdida de peso, pero van a generar una pérdida de peso que es pan para hoy y hambre para mañana. Porque, ¿qué ocurre? Que ese peso que pierde el paciente lo va a recuperar muy rápidamente. En el caso de las dietas hiperproteicas, bueno, pues hay mucha gente que yo creo que la ha podido hacer con mayor o menor éxito, pero yo te diría que en el 100% de los casos, o vamos a decir el 95% de los casos, han vuelto a recuperar el peso que habían perdido, ¿vale? Pero en el caso del ayuno es muy difícil, es decir, yo ya le digo muchas veces a los pacientes, si te cuesta trabajo no meterle la mano al chocolate, imagínate lo que puede ser no comer nada todo el día y tomar exclusivamente líquidos, ¿no? Va a ser más difícil, ¿no? Yo, de cualquier manera, a todas estas personas que han podido coger peso, me da igual si se han desesperado, me da igual si en lugar de 5 han sido 10, por favor, no piensen en esta medida, no piensen en esta forma drástica de poder perder peso, porque aun pensando que lo puedan perder, lo van a volver a recuperar. Y estamos viviendo unos momentos que yo creo que la primera reflexión que tendríamos que hacer es, cuanto mejor esté de salud, mejor me podré defender de los posibles futuros ataques, inclusive del que estamos teniendo ahora, ¿no? Entonces, perdamos peso con salud, perdamos peso con cabeza, perdamos peso con sentido común, que significa utilizar nuestra dieta mediterránea. Así es como lo hacemos nosotros. Por eso mantenerse en el peso perdido es muy fácil con nuestro procedimiento y por eso yo creo que merece la pena que al menos vengan, se informen con nosotros y luego ya tomen la decisión, Pepe.
Además, me imagino que estos días es un buen momento para llamarte, para hablar contigo, para hablar con tu equipo y decirte, bueno, doctora, es que no puedo, aguanto como a la desesperada, y me imagino que a partir de ahí puede empezar ese seguimiento de la dieta, ¿no?
Correcto, efectivamente. Es decir, ahora es un momento bueno para adquirir nuevos hábitos, porque podemos dedicarle un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces es un momento fantástico para tomar decisiones, reflexionar, analizar y decir, vale, ahora empiezo ya a pensar en esto, me puedo empezar a informar, nos pueden llamar por teléfono, luego nosotros organizamos aparte del contacto una visita informativa y ponerse en marcha.
934143631, recuerda este número, 934143631, puedes llamar, puedes hablar con la doctora Torrejón, puedes hablar con su equipo y te van a hacer un seguimiento mientras dure el confinamiento y después ya verás cómo no va a ser tan duro perder los kilos que has ganado o que has perdido, no lo sé. Gracias, doctora, buen fin de...
Un abrazo, igualmente.
Adiós, luego, adiós. Ara acabem a poc, amb calma, amb tranquil·litat, Herrera, Cope, Catalunya i Andorra. I després, per exemple, la primera convidada serà la síndica de Barcelona perquè vol parlar de determinades actuacions de les forces de seguretat mentre està durant el confinament. A veure què passa aquí, quina és realment la feina de les forces de seguretat. Ara les notícies.